Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Maria Gisbert. Els indicadors de la pandèmia continuen a la baixa i per primer cop en 11 mesos el risc de rebrot es troba per sota de 100 punts, el límit que marca la franja alta. En paral·lel, la velocitat de contagi se situa per sota de 1, el llindar pel qual cada persona que es contagia transmet la malaltia. Ara bé, s'ha incrementat el nombre de persones ingressades per Covid-19, malgrat que els caps de setmana no es donen altes hospitalàries. D'aquests malalts, 203 estan en estat greu, una xifra inferior a la darrera actualització de les dades del Departament de Salut. Pel que fa a la taxa de persones positives de coronavirus, continua baixant per sota del 5%, el límit per mantenir controlada la malaltia. Pel que fa a la vacunació, ja són més de 3 milions de persones vacunades en primera dosi, mentre que prop del 30% de la població en edat de vacunar-se ja té la pauta completa de vacunació. I d'altra banda, l'Hospital de Figueres s'ha marcat el 2040 per doblar la seva superfície. La proposta tècnica tindria un cost estimat de més de 23 milions d'euros i dibuixa un centre sanitari de més de 43.000 metres quadrats. Mercè Mainer, Ràdio Vilafant.
Una proposta que ha de servir per reordenar i millorar els accessos, així com també el servei. Així ho ha explicat Martí Masferrer, gerent de la Fundació Salut Empordà.
Per tant, és una proposta de futur que ordena d'aquí fins a l'any 40 com ha de ser aquest hospital del futur, perquè les coses han canviat molt. Han canviat els pacients, amb la demanda que fan de privacitat, d'espais individuals, d'intimitat, d'accés fàcil, d'accessibilitat. Ha canviat també la tecnologia. Tenim molta més imatge, ressonàncies, tacs, molta més tecnologia que requereix espai. I també tenim una població més envellida que requereix serveis que estiguin pensats d'una altra manera. Per tant, tots aquests interrogants que els teníem sobre la taula ens han esclatat encara més amb el tema Covid.
La proposta tècnica té un cost estimat de 23 milions d'euros. Entre les actuacions es projecta el pla d'ampliació de l'àrea quirúrgica, la previsió d'una UCI i la priorització d'habitacions individuals, un pla director de futur que s'ha fet de manera participativa amb els professionals de la Fundació Salut Empordà.
I la Fundació Orfeó Lleidatà crea uns tallers per rendir homenatge als professionals de l'àmbit sanitari. L'activitat es farà en dos grups el proper 12 de juny a la seu de l'entitat. Míriam García, UAU, Lleida Ràdio.
La tardor del 2019 es van fer els primers tallers a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però aquests no es van poder continuar a causa de la Covid-19. Ara l'entitat els ha reinventat per oferir musicoteràpia als sanitaris i als seus familiars, canviant el format i adreçant-la a tots els professionals i personal de serveis que des de fa més d'un any estan lluitant en primera línia contra la pandèmia. Xavier Quinquillà, director general de la Fundació Orfeó Lleidatà, ha explicat a més que, en funció de l'acollida que tinguin, aquests tallers es podrien ampliar a altres col·lectius.
I en aquest sentit tampoc no descartem que donar també l'acollida doncs pugui tenir continuïtat o puguem adreçar-ho també a altres col·lectius que han estat en primera línia lluitant contra el Covid, que mereixen tot el nostre recolzament, i en aquest sentit doncs nosaltres, com deia al principi, la nostra eina és la música, és el que posem a l'abast dels professionals i de les persones, doncs això, una eina per afavorir el benestar.
L'activitat és totalment gratuïta i es pot fer la inscripció a la pàgina web de l'Orfeó, ja que les places són limitades.
I un darrer apunt, treballadors de CaixaBank han fet aquesta aturada de mitja hora per protestar contra l'ERO que vol aplicar l'entitat financera. Els sindicats confien que tant aquesta acció com la vaga de dimecres serveixin per fer rectificar l'empresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Què
tal? Molt bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem setmana, comencem una nova edició del FAR. Avui que estem ja el dia 7 de juny de l'any 2021, una jornada en què les notícies van de la sorpresa a la mega sorpresa. La darrera l'hem tingut ara fa uns minuts, quan des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictaminat que demà, quan comencin els exàmens de selectivitat, no es poden repartir els exàmens en llengua catalana de manera automàtica. A cada alumne se li haurà de preguntar amb quin idioma vol el seu examen de selectivitat, si el vol en català, en aranès o en castellà. És una mesura cautelar d'aplicació immediata i que respon a una denúncia feta per una d'aquestes entitats espanyolistes que se senten menystinguts a Catalunya, però que no hi ha manera de que faci les coses d'una altra forma, s'imagina fer-les en un altre lloc, que també tenen el dret a poder-ho fer, i no tenen per què persistir a un lloc si estan tan a disgust i viuen tan malament. Però bé, en tot cas, això és el que ha dictaminat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i veurem finalment demà com es desenvolupa la jornada, perquè de fet no seria la primera vegada que alguna decisió d'aquestes característiques acaba replicant-se de manera diferent a com s'anuncia un cop arriba a l'entorn educatiu i a l'entorn dels exàmens. Aquesta seria una notícia d'avui mateix. L'altra és un dels debats interessants que hi ha hagut al llarg d'aquestes darreres hores sobre la posició d'Oriol Junqueras sobre els indults i sobretot sobre el referèndum pactat amb l'Estat, d'alguna manera donant a entendre que no estaria ara mateix en la línia de la DUI i que tothom s'ha posat les mans al cap. Bueno, de fet, estem al cercle permanent. No és res nou. De fet, el referèndum va ser com va ser i la consulta del 9 d'octubre va ser com va ser, entre altres coses, perquè realment ningú volia fer una DUI i vam acabar abocats en aquesta mena de referèndum, consulta, jornada pseudo-reivindicativa, precisament perquè cap dels polítics que en aquell moment eren el govern de la Generalitat apostava per la DUI com a forma de tirar endavant el que el 52% dels electors a dia d'avui sembla que ha votat. Per tant, no hem avançat un pas. El que passa que és veritat que socialment tenim tots la tendència o tendim tots a pensar que quan una cosa no funciona cal buscar-ne una altra. Això la política no és així. I per això estem on estem i per això portem 40 anys a la mateixa situació. Perquè per tirar endavant una cosa diferent a la que s'ha tirat fins ara, primer, calen impulsors valents, que no els tenim, i cal també implicació social, que no la hi ha. Perquè una cosa és el que diem tots i una altra cosa és el que estem disposats a fer. I en aquest sentit, tota aquella efervescència social, tota aquella pressió popular, tot aquell compromís que es va demostrar el 20 de setembre del 2017 i en d'altres jornades, avui, ara mateix, no hi és i no es respira. Per tant, no és res nou, malgrat que ens posem tots les mans al cap. Els polítics segueixen fent el que porten fent des del 2010, 12, 14, i la societat, un cop passada l'efervescència del 2017, doncs ha tornat un altre cop al camí de la, bueno, de la, diríem, de l'avorriment que habitualment ens ha acompanyat. Veurem com evoluciona aquesta qüestió i si finalment apareix algú amb ganes de donar un cop de puny a la taula, però de moment no es veu a l'horitzó. Mentre tant, nosaltres seguirem rebent turistes i d'avui en parlarem de tot això, dels turistes i d'altres qüestions, fins a les 6 en punt de la tarda. Salutacions d'en David Valverde i en Juanjo López, de l'Andrés Tejedera, l'Eduard Carmona, la Laia Olta, l'Ivan Fernández, l'Emili Pacheco i el Josep Lluís Vidal, la Cristina Cantal, la Isabel González Álvarez i qui us parla, en Josep Maria Canal. Fins a les 6, què tal? Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs els que sou amants del fred, aprofiteu el dia d'avui perquè sembla que serà el dia més fresc de tota la setmana. Veurem finalment si s'acaba confirmant, però diríem que la previsió del temps aniria per aquest camí. En tot cas, que sigui en Francesc Figuerola des del Meteorològic de Catalunya qui ens en faci 5 cèntims. Francesc, bona tarda.
Hola, què tal? Aquest dilluns, demà dimarts, el temps es presenta relativament tranquil des d'un punt de vista de la situació marítima. Tampoc no hi haurà vent massa destacat. Comencem per aquest dilluns, s'imposarà el cel serè, tot i que les nuvolades que creixen a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona aniran desplaçant-se cap al sud-est, per tant, durant aquesta tarda poden arribar més o menys del Besòs cap al nord. Però això sí, no aniran acompanyades de precipitació, com sí que va passar ahir diumenge. El vent anirà bufant de component sud, entre fluix i moderat en general, tot i que a les Terres de l'Ebre, al sud del Camp de Tarragona, durant aquesta tarda i el vespre, pot haver-hi algun cop fort. Per tant, això farà que s'esveri una mica més la situació marítima en aquell sector, però la resta mar de marejar o còmol. També una altra excepció serà la zona de l'Empordà. Fins a migdia estava bufant tramuntana, desapareixerà transitoriament aquesta tramuntana a la zona de l'Empordà durant aquesta tarda, però al final del dia tornarà a aparèixer. De cara a demà dimarts esperem una jornada ben assolellada tant al matí com a la tarda. Els únics núvols que veurem serà al sud del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, on fins a mig matí i de nou a partir del vespre es formaran alguns núvols baixos, per tant la visibilitat també quedarà una mica reduïda. Però la resta no, i de fet la resta del dia també el cel serè serà el protagonista amb bona visibilitat en conjunt i amb una temperatura que tant la mínima com la màxima tendiran a pujar lleugerament. En quant al vent serà fluix i de direcció variable de matinada i també al vespre i durant les hores centrals del dia bufarà de component sud i és fluix en cops moderats. Malgrat tot, fins a mig matí i també a partir del vespre hi haurà tramuntana al nord de l'Alt Empordà entre fluixa i moderada. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
I avui que tenim segur molts estudiants preparant la selectivitat de demà, comencem l'apartat informatiu parlant precisament d'ensenyament. Isabel, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Com estem?
I de fet, de l'aplicació que ha activat Educació amb l'objectiu de denunciar la violència a les escoles i també als instituts.
Sí, s'ha posat en marxa avui dilluns aquesta aplicació web, com tu bé deies, per tal de denunciar situacions de violència que es donen en els centres educatius. Es tracta d'una mesura inclosa en el Pla d'Escoles Lliures de Violència. Està a disposició de totes les persones de la comunitat educativa, és a dir, alumnes, professorat i també doncs, les famílies, disponible en 7 llengües diferents i permet fer la denúncia i també alhora rebre doncs, assessorament professional. Una eina que han dit que també serà confidencial, que tot el que allà doncs, s'expliqui o es denunciï doncs, es tractarà de manera confidencial. En l'apartat de preguntes d'aquesta aplicació...
No, fa gràcia.
Es demana que per qui ha dut a terme l'assetjament, de quina manera, si s'ha esdevingut doncs, dins o fora del centre, i un cop acabada aquesta explicació per part de la persona denunciant, els usuaris poden contactar directament amb la unitat de suport a l'alumnat en situacions de violència, una unitat de la Generalitat de Catalunya, en què, com dèiem, rebran aquest suport especialitzat que faran l'acompanyament i actuaran doncs, en conseqüència amb els fets denunciats. Per dur a terme tot aquest pla i aquesta aplicació. Tenen un pressupost de més de 34 milions d'euros, un pla que es desplegarà fins al 2026, que, com deia, s'ha posat avui dilluns en marxa, quan l'escola doncs, acaba d'aquí dues setmanetes, però en tot cas doncs, 15 primers dies de posada en marxa, primera avaluació, i esperem que de cara al setembre 2021 doncs, ja estigui en plenes facultats.
Home, també seria bo saber
si... I que no se n'hagi de fer ús, esperem, també.
Clar,
aquesta
dir,
seria la cosa.
Que sigui un dispendi fet per res. Si s'ha de fer ús, que funcioni, i m'agradaria saber, precisament per això, no, que som a la recta final del curs, si es fa una denúncia el mes de juliol, suposo que s'atendrà. És a dir, no serà només al llarg del curs educatiu, perquè...
Ho seguirem i ho explicarem.
Vale, perfecte. Gràcies, Isabel. Instal·lada la primera incubadora amb 10.000 ous de cefalòpodes dins del projecte Sèpia. Cristina.
Sí, els pescadors artesanals de la confraria de l'Estartit han estat els encarregats d'instal·lar aquesta primera incubadora per contribuir en la reproducció de sèpies i calamars. Els 10.000 ous que conté la incubadora, ja fondejada, van ser prèviament recuperats de les xarxes i arts de pesca i portats a port per evitar-ne la mort. Ara està previst que en un parell de mesos neixin i augmenti la població a la zona de la costa de l'Estartit. A més, també s'han instal·lat sapieres en un cap de 500 metres amb 50 branques lligades sobre un fons de sorra a 8 metres de fondària. S'espera que aviat els pescadors puguin comercialitzar aquest producte d'alta qualitat, pescat amb sistemes responsables i que promouen alhora una millora ambiental del medi marí. Totes aquestes accions formen part, com deies, del projecte Sèpia, una iniciativa que va començar el 2016 i que any rere any ha contribuït en la reproducció d'aquests cefalòpodes. Aquest mes de juny es tornaran a instal·lar sapieres visitables pels banyistes dins de la zona balisada de bany, a uns 2 o 3 metres de fondària, i es faran activitats divulgatives per conscienciar la població. Aquest projecte rep el suport de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.
I el nou bot salvavides de Calafell ha arribat aquest cap de setmana al municipi, Ivan.
Sí, després de mesos de feina per aconseguir fer aquesta rèplica, la nova embarcació ja és a Calafell i, de fet, ja s'ha exhibit en un primer bateig de mar davant la costa penedesenca. Ahir diumenge, fins i tot part de la tripulació del bot el va posar a prova i el van fer girar a l'aigua, com marca la tradició. Astilleros Garrido, a Pontevedra, ha estat l'empresa encarregada de construir aquesta rèplica, un projecte, recordem, nascut gràcies als darrers pressupostos participatius. Ara, el nou bot es farà servir per aquest tipus d'exhibicions al mar, mentre que l'història històric, que data de l'any 1920 i que ja no estava en condicions de navegar, quedarà com una peça de museu. L'entitat ha dit que també està pendent de les restriccions sanitàries perquè volen fer un acte de presentació del nou bot durant les festes de Sant Pere.
I atenció a la dada, la ciutat de Tarragona va abocar més de 160.000 quilos de cel·lulosa a les canonades al llarg de l'any passat. Estem parlant de les famoses tovalloletes, els famosos bolquers, tots aquests productes que repetim setmana rere setmana que no es poden llançar en cap cas pel vàter. Andrés.
Sí, així ho han confirmat els responsables de Depuració i Desenvolupament Sostenible de Matsa, que és l'empresa municipal d'aigües. Les tovalloletes humides, els pals per rentar les orelles i les mascaretes, atenció, són els tres elements que més es troben. Un dels problemes més grans de la cel·lulosa és que malmet la maquinària utilitzada pels professionals. El responsable de Depuració de Matsa, Paco Oliva, detalla que és com si cadascú de nosaltres hagués utilitzat 5 o 6 paquets aquests de tovalloletes i les hagués llançat al lavabo. Diu que ara per ara aquestes són la principal preocupació.
Nuestro enemigo principal son las toallitas. Yo creo que de todo sabido y hay bastantes campañas publicitarias que están haciendo concienciar a la gente el problema que realmente supone. El año pasado, para dar un dato, en Tarragona nosotros tuvimos que tratar 160.000 kilos de celulosa, que si un paquete de toallitas pesa 300 gramos, pues son 500.000 paquetes de toallitas. Yo creo que son bastantes. Si somos 130.000 habitantes, 140.000 habitantes en Tarragona, pues cada uno hemos usado 5 o 6 paquetes de toallitas y el que no los ha utilizado ha hecho que su vecino use 10.
L'oli també s'ha convertit en un dels residus que més ha detectat EMATSA a les seves instal·lacions. A més, les mascaretes, com dèiem, ja comencen a formar part dels residus habituals que es troben a l'aigua. Tot plegat dificulta la tasca de depuració i incrementa els costos ecològics i econòmics del procés. L'empresa demana a la població que sigui més conscient que el lavabo no és una paperera.
I avui es porta al ple de Tortosa la moció popular presentada amb l'objectiu de mantenir el monument franquista i reinterpretar-lo, Eduard.
Doncs sí, no s'acaba mai, això sembla. Malgrat que ja s'han iniciat els treballs per materialitzar d'aquí poques setmanes la retirada del monòlit franquista de Tortosa, avui torna al ple de l'Ajuntament el debat sobre mantenir-lo i reinterpretar-lo. I ho fa a través de la moció popular presentada pel Corembe i l'associació Tortosins pel Monument. Des de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa, però, confien que es rebutge per àmplia majoria. La moció popular que es debat este dilluns es va presentar amb 1.405 firmes de suport, però la comissió per la retirada dels símbols franquistes també ha rebut l'adhesió al seu comunicat per la retirada de 17 associacions memorialistes d'arreu dels països catalans i de més d'un centenar de personalitats i entitats culturals, polítiques i de la societat civil. L'inici de les obres per desmuntar el monument i treure'l s'ha anunciat per al 18 de juliol, ja ho sabeu, dia en què es complixen 85 anys del cop d'estat franquista.
I s'han concentrat prop de 300 persones a l'Ametlla de Mar per reclamar un nou model de transició energètica, Laia.
Doncs sí, la pluja de primera hora del matí d'aquest diumenge no va impedir la protesta organitzada principalment pel grup veïnal Trenquem l'Ametller i també pel grup ecologista el GPEC. El crit de ni un molí més i prou agressions al territori, gairebé, com deies, 300 manifestants van traslladar-se fins a la sala de la societat del municipi on van tenir lloc els parlaments previstos. En la protesta els activistes van remarcar que no suposen les renovables, però sí el model vigent. En aquest sentit, van demanar un nou model energètic que sigui més participatiu, sostenible i respectuós amb els espais naturals i agraris. Justament també aquest cap de setmana es van fer concentracions amb el mateix objectiu a Barcelona i a Lleida.
I Calella se suma a Pineda de Mar i també tindrà una platja lliure de fum. Emili.
Sí, la platja de les Roques, una de les més naturalitzades del municipi al Maresmenc, que estarà lliure de fum, però serà a partir de l'estiu de l'any que ve, del 2022. Es tracta d'una iniciativa que té per objectiu posar de relleu el problema de salut pública que suposa el consum de tabac i l'efecte nociu de les burilles en l'ecosistema marí. Si més no, aquest és el compromís del govern municipal que ha desistit a blindar aquest espai de fum de les cigarretes aquesta mateixa temporada, en aquest cas per una qüestió de sobrecàrrega, diuen, de cartelleria. Segons el regidor responsable, actualment hi ha a la cartelleria tota la, sobre la normativa general de l'ús de les platges, a més també de les mesures anti-Covid i últimament també la de la prohibició de la pesca amb canya. Tot plegat fa que sigui més aconsellable, diu Albert Torrent, de cara a l'estiu que ve. Recordem que fa unes setmanes Pineda de Mar també va anunciar que la seva platja, en aquest cas la dels pescadors, és ja aquesta temporada, aquest estiu, un espai lliure de fum, tot i que és una recomanació.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. El destacat de la jornada.
I hi ha uns premis d'abast europeu que premien, reconeixen la feina feta en la reducció de la contaminació i els projectes que lluiten per l'arribada d'aquest tipus de contaminació i productes a l'entorn, al medi natural i evidentment també al mar. Uns premis que han reconegut a la ciutat de Barcelona per aquest any 2020, és a dir, els que recullen tots els premis que van, tots els projectes que es van fer l'any passat, bàsicament per dos projectes. Un projecte és el beure sense plàstic i l'altre és el no llencis res a la platja, comença aquí. Són dos projectes que tenen com a objectiu conscienciar i lluitar contra l'emissió de plàstic a l'entorn natural, especialment al mar. En volem parlar i sobretot felicitar per aquest reconeixement i per això saludem el Gustau Ramon Wihelmi, que és director d'operacions de Barcelona Cicle de l'Aigua. Gustau Ramon, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies per l'entrevista.
I primer de tot, enhorabona pel reconeixement i per la feina feta, que no només ha fet l'Ajuntament de Barcelona, sinó també moltes entitats i plataformes que amb la seva feina han tirat endavant algunes d'aquestes propostes, no?
Exacte, podríem dir que aquest premi doncs, és un reconeixement, no, a la conscienciació que té l'Ajuntament de Barcelona i les persones que treballem i aquestes associacions envers el que és el medi receptor i la millora de la qualitat i, en aquest cas, concret, també evitar la contaminació marina de les platges i de l'entorn de la ciutat de Barcelona, no? Per això pues, estem molt, molt contents i tenim tot un seguit d'iniciatives encaminades a evitar, diguem-ne, bueno, i a millorar el que seria sobretot la qualitat de les aigües de bany.
Comencem per les que han estat reconegudes i després explicarem algunes més. Si li sembla, comencem pel que beure sense plàstic, que de fet ha estat impulsat pel grup de treball Residu Zero del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. En què consisteix?
Bé, aquest, bàsicament, amb el suport de l'Ajuntament, ha consistit en impulsar els plàstics d'un sol ús, els gots de plàstic d'un sol ús, no?, amb una vida útil doncs molt curta, no? I en aquest cas, bueno, la idea és no perllongar, diguem-ne, els usos dels gots de plàstic, no?, simplement sigui un ús i després pues, sigui reciclable per evitar, diguem-ne, que tot aquest gols de plàstic i tots aquests residus acabin, en aquest cas, en el medi, no? També hem dut a terme, lògicament, a l'ús del got reutilitzable a les platges, no?, i en aquest cas les guinguetes, que donen servei pues, de begudes als ciutadans que donen a les platges, doncs facin el retorn de l'ús utilitzable per les begudes per emportar, en aquest cas amb una fiança, diguem-ne, no?, pues, d'un euro, no?, un dipòsit d'un euro, no?, per poder retornar i que aquests gots no acabin al medi, al mar o a les platges i al mar, no?
Per tant, una mica com es fan algunes festes majors, llogar un got, no?, per un euro, tu en fas ús i si el vols retornar recuperes el teu euro i si no el vols retornar perquè te'l quedes perquè et fa gràcia, doncs en tot cas li pots donar una segona utilitat.
Un altre ús, clar. Correcte.
A canvi de la no utilització dels gossos de plàstic, dels gots de plàstic. I el projecte, aquí comença el Mar No Hi Llencis Res?
Sí. Aquest projecte en concret ha consistit en col·locar unes plaques indicatives amb aquest eslògan, no? O sigui, el mar comença aquí, no hi llencis res, a la xarxa dels invernals o les reixes de captació que hi han repartides per la ciutat de Barcelona. S'han ficat un total de 100 plaques en tots els 10 districtes de la ciutat per conscienciar sobretot a la gent i a la ciutadania de que en el moment que llences un paper o llences algun resta a lo que és al carrer o inclús també al que sempre es diu, no?, al vàter, no?, al bany de casa, no?, tot això pot acabar al final, pot acabar en el medi ambient, en aquest cas en el mar, no? Penso que Barcelona és una ciutat, bueno, una ciutat gran, una ciutat costanera i que té les platges just a tocar, no? Llavors, tot el que podem llançar, si bé des de l'Ajuntament, amb molta consciència i amb molt esforç i recursos, es fan, lògicament, neteges de carrer i neteja de la xarxa de clavegram, la corresponsabilitat i que la gent eviti el llançar aquest tipus de residu al carrer, però és important perquè pot acabar, com que més en llancem, més quantitat pot acabar al mar.
Per tant, una mica com passen d'altres ciutats i com passen d'altres llocs, incorporar també aquest missatge de conscienciació més enllà del que és estrictament l'entorn de platja, portar-lo més cap al si de la pròpia ciutat, no?
Correcte, perquè al final, el que comentava, no? el que acabem llançant a la pròpia ciutat, a part de generar notícia a la pròpia ciutat, pot acabar, en aquest cas, i a través de la xarxa clavegram, perquè les reixes de captació són aquestes reixes on de fet captem l'aigua de pluja, i que perquè pugui anar per clavegram, aquesta aigua, sota el temps de pluja, perquè en temps sec sí que es depuren totes les aigües, no hi ha problema d'abocaments, però en temps de pluja hi ha abocaments a les platges, amb la qual tot aquest residu pot acabar a les platges. És un tema, sobretot, i l'Ajuntament ho té molt clar, de corresponsabilitat. És a dir, el que comentava, l'Ajuntament fa esforços, i de fet fem esforços per tenir una ciutat neta, per netejar la ciutat, i per en superfície, i la claveguera també, és important mantenir la claveguera neta, però tot passa també per l'acció que fem tots els ciutadans, no?, d'evitar, contra més evitem el llançar aquests residus, pues, menys haurem de netejar i menys ho acabarà el medi, no? Amb la qual és un tema de corresponsabilitat, l'Ajuntament fica mitjans, sí, però també fem aquestes campanyes precisament per conscienciar els ciutadans de que no hem de llançar res, ja sigui ni al carrer ni a casa, no?, ni pel vàter, no?
De fet, enguany es posa en marxa també les platges sense fums. Sé que hi ha altres iniciatives que tenen com a objectiu reduir la petjada humana al medi ambient.
Correcte. Nosaltres també ens hem afegit, en aquest cas, a aquesta platja sense fum, i amb algunes platges en concret bueno, s'informa als usuaris que en aquella platja no es pot fumar, és lliure de fum. No? I en aquest aspecte redueix, bueno, millora l'entorn del que seria l'entorn de la platja, però tot i fum, i a més, bueno, evita un dels problemes que tenim, que són els residus, en aquest cas, pues, de les colilles dels cigarrets. No?
Que, de fet, és un dels grans problemes que tenen, en general, les platges. Des de les brigades de neteja, el que ens referenciem, precisament, és que això és un autèntic problema. Les borilles de cigarret, que s'afegeixen als plàstics, però sobretot les borilles de cigarret és segurament el que més es recull.
Sí, tot, bueno, efectivament, tot aquest residu, no?, des de plàstics, també cigarrets, etcètera, que es llencen, pues, ja sigui a les platges, o el que, com es comentava, l'entorn de la ciutat, pues poden acabar, bueno, i acaben, de fet, revertint el medi, no?, i al final nosaltres en gaudim d'aquest medi, en aquest cas les platges de Barcelona, i ja podem unes platges netes, a part de tals esforços, no?, que com comentava fa l'Ajuntament, tant sigui de recollida a les pròpies aigües litorals, amb embarcacions, ja ho sabeu, a Barcelona, d'embarcacions que el que fan és recórrer durant la temporada de banys i d'estiu tot el litoral, pues, de Barcelona, a les platges, recollint, pues, el que finalment ha acabat al medi.
Sí.
També intentem recollir i retenir amb el possible dintre la xarxa clavegram per evitar, com abans deia, que s'aboquin aigua i tota aquesta brutícia i tota aquesta... aquest residu acabi al medi, al mar, en aquest cas, i amb això, pues, tenim Barcelona, bueno, és una ciutat, en aquest cas, pues, amb un clavegram que hem avançat, on hi ha uns dipòsits que retenim aigua, també tenim unes pintes que són uns ganxos que estan a dintre del que és la claveguera per retenir també tot aquest sòlid i aquest material i poder-ho retenir en origen i no hi ha destí, que seria en aquest cas al mar, no? Que és més complicat. La dispersió del residu és més complicada recollir-la al tot i medi.
Doncs aquests són els projectes que han estat reconeguts per la Unió Europea. Això és important. Jo crec que el més important de tot, Gustau, és que aquests projectes funcionin. És a dir, que hi hagi un compromís per part dels guingataires, de la gent que subministra begudes, no? I dels usuaris en l'ús del plàstic i sobretot de no utilitzar plàstics d'un sol ús, per un costat, i per l'altre, evidentment, del respecte a la cultura i l'educació de no llançar qualsevol cosa pels embornals de la ciutat, ni tampoc, evidentment, a la sorra de la platja. Més enllà del reconeixement que pugui fer Europa, el reconeixement més important és el que puguem fer els propis ciutadans, no?
Correcte. Per això, sobretot, el que comentava, no?, que animem molt tot aquest tema de difusió en forma de corresponsabilitat, no?, contra menys llancem, no?, a la ciutat o a les platges, menys haurem de netejar, i l'esforç de neteja, pues, és important, perquè tots en gaudim, lògicament, d'aquestes meravelloses platges, no?, que tenim a Barcelona, que de fet no són de ser platges urbanes, no?, platges al costat d'un entorn, pues, molt urbanitzat i amb una xarxa, en aquest cas, de clavegram extensa, no?
Doncs, Gustau, t'agraeixo molt que ens hagis explicat. Enhorabona per la iniciativa. Tant de bo sovintegi també a algunes d'elles en d'altres llocs del país, en d'altres platges del país, en la mesura que els seus ajuntaments els sigui possible, i que entre tots aconseguim que les platges no siguin un reservatori de cigarretes, plàstics i de més deixalles. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Correcte. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure.
Adéu, fins ara, adéu.
Com reaccionen els recursos naturals als esforços que fa el sector pesquer per protegir-los, per facilitar la seva recuperació, tot i, evidentment, seguir pescant-ne per poder seguir subsistint? Doncs sembla que bé, o almenys alguns sembla que bé. És el que ens porta de resultats un estudi del qual en volem parlar i que s'ha fet des de la Universitat de Girona. Cristina.
Sí, exacte, i el que han fet, doncs, és analitzar el moviment dels individus de gamba vermella mitjançant, en aquest cas, l'anàlisi d'ADN, i l'equip científic que ho ha portat a terme en els caladors que han analitzat, doncs han dit que sí, que, com bé deia, es gaudeixen d'una bona salut genètica i que, per tant, doncs, responen bé a l'activitat pesquera. Qui ens en pot donar tots els detalls és la directora del projecte, la Marina Roldán.
Marina Roldán, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes, gracias, encantada de estar con vosotros.
I a vostè que ens atengui, en principi sembla que el resultat és bo i que la feina s'està...
Sí, correcto. Al menos nuestros resultados, que como bien habéis indicado, vienen del análisis del ADN, pues indican esto, indican que los caladeros analizados pues tienen una buena salud genética.
I que es mouen molt, al llarg del Mediterrani, perquè heu analitzat diversos caladors i realment aquesta gamba vermella està en ple moviment.
Bueno, sí, era un aspecto desconocido desde el punto de vista genético, hasta dónde podía moverse, ¿no?, entre los diferentes caladeros. Como ya bien sabéis, y los oyentes también lo sabrán, tenemos aquí unas pesquerías muy importantes de gamba roja, y por lo tanto era muy interesante conocer este aspecto. Nuestros resultados indican que el movimiento se produce, y se produce no solo en los estadios, digamos, más pequeños del organismo, sino también en el estado de adulto.
Aquest moviment significa desplaçament, és a dir, fa referència a un desplaçament important al llarg de tota la vida?
Buena pregunta. Sí, si consideramos las fases del ciclo biológico, en este caso las gambas comienzan por una larva muy pequeña que son arrastradas por las corrientes. Las principales corrientes de la zona de estudio, digamos, son de norte-sur, por decirlo así, la dirección, y por lo tanto esperábamos un movimiento de este tipo, una dispersión, en este caso sería una dispersión pasiva, pero no se conocía si también podía ser en otros estadios como son juveniles, preadultos y adultos. Y nuestros resultados indican que también hay movimiento en este sentido.
Per tant, la gamba vermella ja no només és de Palamós i aquesta zona de l'Empordà, sinó que gamba vermella, el pas que portem serà bona part de la Mediterrània.
Bueno, el nivel de conectividad, digamos que es elevado para lo que nosotros esperábamos, pero la mayor parte de los individuos que se pescan, por ejemplo, en Palamós o en Vilanova y la Geltrú, habrán nacido en esa zona, ¿sí? Esa es un poquito la idea.
Correcte. És evident, això em porta, ara parlem amb pescadors, però això em porta a pensar en un estudi que s'havia fet a la zona de València, a la zona de Castelló, al voltant de la presència d'uns caladors de gamba vermella, i que en principi va costar molt trobar, però que finalment sembla que s'havia trobat. Per tant, és viable que hi hagin altres caladors situats més al sud del que és Catalunya.
Sí, seguramente. Nuestro estudio, hemos estudiado obviamente el de Denia, que seguramente lo conocéis, incluido también, como mencioné antes, el de Vilanova y la Geltrú, y también uno en Santa Pola, que sería el sur de Alicante. Seguramente el colega pescador informará un poquito más de esto, pero claro que sí. ¿Sí? También hay gamba roja, ya digamos, en el mar Ligur, la zona, digamos, cerca de Génova, tiene un caladero importante de gamba roja también. La especie es la misma. ¿De acuerdo? Claro, es otra zona de pesca.
Doncs, Cristina, parlem amb algun dels pescadors que han ajudat i han participat en aquest estudi.
Sí, perquè estan treballant colze a colze. Ja sabem que els pescadors són els primers interessats en la sostenibilitat del recurs pesquer. Un d'ells, per exemple, és l'armador de l'embarcació Nova Gasela de Palamós, en Conrad Massaguer.
Conrad, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Aprofito d'entrada per saludar la Marina, que sempre és un plaer de coincidir amb ella. I les seves aportacions són molt valuoses per tot plegat.
Marina...
Hola, com tal? Buenas tardes.
Vale, buenas tardes, Marina. Nos conocemos desde hace tiempo ya.
Conrad, suposo que contents, no? Contents per moltes coses, per moltíssimes coses. Però bàsicament
sí,
perquè els esforços serveixen.
Sí?
Sí, endavant.
Sí, no, deies els esforços, continua.
No, perquè sembla que els esforços serveixen, no?
Sí, els esforços serveixen, i després, doncs, aviam, hi ha un aspecte que s'ha d'explicar. Les gambes, en el seu cicle vital, primer estan en un estat bou, després en un estat larvari, i després per les corrents, com deia la Marina, doncs després es van desplaçant i després es precipiten cap a baix al fons, que és on després agafen la seva edat madura o adulta. Elles fan unes migracions que, com també deia la Marina, potser aproximadament el tindrà segurament més les dades més exactes. No és que sigui una... L'espècie és la mateixa a tota la Mediterrània. El que passa és que després d'una vegada doncs, agafen l'etapa adulta, elles fan les seves migracions per poder desovar. És a dir, durant una època de l'any les femelles més grans estan a baix de la profunditat i després quan arriba el mes de juliol i agost fan una migració cap a menys profunditat per poder desovar.
Carai, sembla increïble, però, que un animaló tan petit com la gamba es pugui desplaçar d'aquestes maneres. Hi ha una part, òbviament, de corrents, però també hi ha una part de moviment voluntari, no?
Sí, fan les seves migracions, però ells fan aquestes migracions dintre del mateix canó. Sigui el menor canó que pugui ser d'Alba Dènia, o el canó que pugui ser Govetti de Palamós.
I explica'ns, com heu contribuït doncs, amb els resultats d'aquest estudi que ha portat a terme la Universitat de Girona?
Doncs mira, concretament nosaltres, la Marina i el seu equip es van embarcar amb nosaltres per poder fer el mostreig, i suposo que tant nosaltres com amb altres companys al llarg de la costa. I particularment nosaltres, o jo en concret, fa molts anys que vaig fent tot un seguiment dels caladors d'aquí Palamós allà on anem determinades èpoques de l'any. Això d'aquí ens va donar la idea de que a determinades èpoques de l'any doncs hi ha unes talles que són més prevalents, les van desplaçant i així doncs podem saber una miqueta les seves migracions que fan. Abans em preguntàveu que si contents. Home, doncs evidentment tot el coneixement que nosaltres puguem tenir al nostre abast i que després això d'aquí es pugui traduir en sostenibilitat i en poder tenir un futur tant per nosaltres els que estem en actiu avui en dia com per les generacions que vinguin, això d'aquí, doncs, és una informació que quan jo vaig començar fa 35 anys doncs ni la teníem.
Home, precisament des de Palamós, des del 2013 que esteu embarcats amb el pla de gestió de la gamba, fent doncs que aquest recurs sigui sostenible, ho gestioneu vosaltres mateixos, com bé deies, analitzeu caladors, ara aquí doncs no hi pesquem, deixem-ho reposar, fem dos mesos de veda, com bé deia, mira, l'aturada del divendres passat amb la regulació dels dies de pesca, doncs veiem tot el moviment que us està portant, però precisament aquest estudi deixa clar doncs que el recurs pesquer de la gamba ara mateix està en bon estat de salut.
Sí, bé, però jo tampoc no tiraria molts de coets a sobre, ja m'explico. Com bé diu la Marina, i com bé dieu vosaltres, l'espècie és la mateixa, té unes migracions cap aquí, cap allà. És a dir, que totes les accions que tu facis en un lloc, aquestes accions, per bé, les accions les faràs per bé, les faràs per mal, doncs aquestes tenen un resultat positiu en un altre lloc. Aleshores, i tot el que facis tu per mal en un lloc, doncs tindrà un resultat negatiu amb un altre de contrari. És a dir, nosaltres aquí a Palamós doncs, vam entendre molt bé l'any 2007, potser va ser quan van començar el 2008, inclús a tancar caladors quan hi havia presència de gamba més petita, voluntàriament, i bueno, crec que els resultats els tenim sobre la taula.
Marina, hi ha una pregunta que jo no volia fer i és un concepte que hem utilitzat i que jo crec que cal explicar, i és la idea bona salut genètica. Això significa que hi ha un perill d'endogàmia dins dels propis caladors i que per tant pot ser que amb el pas dels anys es vagi deteriorant la qualitat d'aquesta espècie, en aquest cas la gamba. Expliqui'ns una mica què vol dir bona salut genètica.
Sí, bueno, es un aspecto un poco de lo que tú estás interpretando correctamente. A ver, cuando se intenta proteger un recurso, como bien ha dicho Conrad, se intenta también proteger no solo a corto término, sino también a un mediano y largo término. ¿Por qué? Porque obviamente detrás de toda esta pesquería, además tan importante en nuestra costa, tiene un soporte también detrás socioeconómico, ¿verdad? Y familia que viven de esto, etcétera, etcétera, y por lo tanto es importante también la protección desde este punto de vista. Entonces los datos genéticos lo que nos informan es precisamente esto que tú de alguna manera has interpretado. Nosotros lo que observamos es que tiene una variabilidad, esos datos genéticos, ese genoma nos informa de una variabilidad lo suficientemente elevada como para poder mantener este recurso en estos términos que estamos hablando, obviamente con las medidas que también también se están implementando, al menos aquí en Cataluña, como habéis explicado correctamente. Por lo tanto, los esfuerzos, digamos, tanto por parte de los científicos, educadores, y también tendría que ser, obviamente, de los gestores a nivel político, van en el mismo sentido, o iría en el mismo sentido. Con todas las herramientas sobre la mesa, pues una protección de este recurso.
Doncs, Conrad, li agraeixo molt que ens ho hagi explicat. Ara ens anirem a mirar-ho des d'un altre punt, punt del país, però, home, jo els felicito. Els felicito en el sentit de que, carai, sé que el sector pesquer està fent esforços molt importants, el sector de la gamba també, i veure i poder explicar que aquests esforços tenen un resultat molt positiu a ulls dels científics, no a ulls de vostès, a ulls dels científics, jo crec que és segurament una de les coses que ens agradaria fer cada dia i amb totes les espècies. Per tant, bona feina i seguir per aquest camí, Conrad.
Molt bé, gràcies. Tots hem de col·laborar, i tant que sí.
I tant que sí, que vagi molt bé.
Gràcies, gràcies. Per...
Gràcies, a reveure, molt bona tarda. Marina, una altra qüestió és que no sé si l'han analitzat, la qualitat del peix. És a dir, ja no només la seva capacitat reproductiva, sinó també la qualitat, la supervivència, la mida, la talla, tot això que de vegades també qüestionem, no pas amb la gamba, però sí amb d'altres espècies, i que també és important.
Sí, no, en nuestro estudio esto no estaba incluido, digamos, en nuestro plan de trabajo. Hay otros estudios previos realizados, pero nosotros no en este aspecto no. La parte de la calidad, en el caso de Palamós y algunas otras cofradías, como por ejemplo la de Denia también, en el caso de Palamós ya sabéis que tiene esta etiqueta de calidad, digamos, ¿no? Y por lo tanto ellos la cuidan muy bien desde que sale del agua hasta que llega al plato, y esto es muy importante para la calidad, digamos, culinaria, por decirlo así, ¿no? Pero en nuestro estudio no, esto no lo hemos abarcado.
Miri, ens anem a un altre port, deixem Palamós, ens anem a Vilanova i la Geltrú. Hi ha entre 9 i 10 barques que es dediquen exclusivament a la pesca de la gamba. Una d'elles és la del Rubén Cortés. Rubén, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Aquí estàvem comentant amb la directora del projecte d'aquest estudi que han fet sobre la gamba, la Marina Roldán, els bons resultats que ha tingut en general a tota la costa, no només catalana, sinó també valenciana. Suposo que satisfets, no?
Sí, la veritat és la gamba... portem unes èpoques enrere, tret d'aquestes dues últimes setmanes, amb unes captures bastant raonables, i inclús mira, des d'abans de la pandèmia, diria jo, des del febrer, gener-febrer de l'any passat, un cop vam tombar, vam arrencar després de la veda, amb bones captures. I aquestes dues últimes setmanes, per la lluna, per els corrents que tenim, l'hem perdut, perquè avui nosaltres mateixos hem agafat 20 quilos, al vaixer del costat també 20 quilos o 25, potser dues setmanes fluixetes, però bueno, en general està sent un bon any.
Quan parlem dels esforços que feu el sector pesquer per protegir l'existència, és a dir, per protegir l'espècie, en què es tradueix? És a dir, què és el que esteu fent, per exemple, vosaltres, des de Vilanova, per mirar de reduir l'impacte de la pesca a la gamba i, per tant, estabilitzar la seva presència?
Bueno, nosaltres fem el que l'administració ens diu, anem amb els dades contra la gent. Nosaltres, per exemple, també som un vaixell que portem les portes voladores i nosaltres intentem fer el menys impacte possible. L'únic que sí, a mi, ja és una crítica meva com a pescador, és que em faltaria una miqueta més de regulació. Per exemple, si tu vas a un calador i de 80 quilos de gamba, 60 és petit. Allà sí que tindríem que arribar a un acord sense pescar en un cert temps.
Val. És a dir, fer microvedes per entendre'ns en zones concretes. O sigui, vedar determinades àrees.
I nosaltres fem una veda general, que aquest hem de fer dos mesos, a Vilanova, però bueno, trobo que hi ha llocs, que hi ha caladeus, pues, que bueno, que tenia que estar una miqueta més regulat pel tema del tamany de la gamba. Hòstia, si vaig a un calador que, ja et dic, que el 80 o el 75% de la captura és petita, ens tindrien que saber regular. Palamós crec que ho fa, crec que ho fa, no sé segur, perquè tampoc hi parlo massa en Palamós, però crec que algú així fa, i per nosaltres no. Suposo que això, mica en mica, tindria que arribar a un bon acord de tots.
Marina, quin és el cicle de la gamba? És a dir, quan triga una gamba en fer-se adulta?
Bueno, el total de vida no se conoce con exactitud porque la gamba vive a profundidades bastante elevadas y por lo tanto no se puede criar en el laboratorio, pero aproximadamente se calcula, otros colegas, no es un trabajo nuestro, han calculado que entre unos 5 y 6 años.
Vale, és a dir, clar, 5 o 6 anys, si fem una veda de 2 mesos, és inexistente. És a dir, és molt, es nota molt poc.
Bueno, depende de cómo se, en qué periodo se haga la veda. Si la veda se hace como se está haciendo ahora, digamos, teniendo presente el periodo de puesta, que suele ser en verano, recordemos esto, el periodo de puesta o el periodo reproductivo, que decimos, es en verano. Por lo tanto, si esa veda tiene presente eso, sí que va a tener un efecto. ¿De acuerdo?
Correcto. Per tant, important tenir present aquesta dada. És a dir, una gamba pot viure entre 5 i 6 anys, per tant, les gambes adultes deuen ser les que tenen un parell o tres d'anys, per aquí deuen estar, tenint en compte que és una espècie que tenim molt poc estudiada. Deia vostè, Marina, fa un moment que hi ha que seguir per aquest camí. No sé si l'informe, a les conclusions, apunta alguna altra mesura que caldria implementar també.
No, bueno, es un poco lo que han dicho los dos pescadores, sí, presentes, sobre todo ahora este último, que ha mencionado claramente que quizás en algunas zonas podría hacer falta alguna acción puntual o concreta, pero esto ya no va a depender, digamos, de los científicos. Como dije anteriormente, damos herramientas desde diferentes aspectos de la biología de la especie para que luego se tomen las decisiones administrativas o políticas que se tengan que tomar. Y yo pienso que algunas cofradías lo están haciendo muy bien. Lo habéis mencionado previamente, la cofradía de Palamós en este sentido es una cofradía pionera en tomar medidas para la protección del recurso. Por lo tanto, aquí los pescadores son los que tienen la palabra seguramente.
Mira, aquesta és una Rubén, aquesta és un passe de gol. És a dir, això ho podia fer vosaltres, no, de fet, o és molt complicat? Explica'm una mica això.
És molt complicat, perquè posar-nos d'acord entre nosaltres costa molt. Sobretot la gent jove costa menys, això està clar, perquè tinc la mateixa mentalitat, però abans el pescador, bueno, segurament que sempre la barca té que estar plena i contra més captures millor, i ara ja no és així, jo ho veig d'una altra manera. Les captures has de tindre, però has de preservar a les espècies, perquè si jo vaig a un calador i encarrego 75% de la captura amb cria, que si dura 5 anys i aquesta gamba que pot tindre un any, pues bueno, si li dones una veda de 2 anys amb aquell calador, pues és provar-ho i tornar-hi a anar després de 2 anys a veure si s'ha fet més gran o té més vida, perquè al final, si m'has matat la cria, acabaràs en espècie.
Clar, per tant, seria identificar els caladors. N'hi ha prous, pregunto, hi ha prous caladors, per exemple, a l'àrea vostra, a l'àrea de Vilanova, hi ha prous caladors com per poder posar en veda un, dos, o els, no sé si 20...
Sí, aquí a Vilanova en tenim 7.
7 caladors, val.
7 caladors. El que passa és que l'únic dubte que tinc és que si tu amb un calador, si la gamba va canviant de lloc, no? Perquè tu envio, vedes un calador, sí, i envio la gamba se'n va a l'altre. Això sí que ho desconeixeríem, però no sé si els que fan l'estudi això ens ho podien dir. Però si la gamba permaneix al mateix calador, pues aleshores sí que és una bona manera de vedar un calador i quan hi ha molta cria.
Una mica ens ha explicat la Marina, però jo crec que seria interessant que ho tornés a fer. Marina, la mateixa pregunta que li fèiem al principi, no? La capacitat de moure's d'una gamba.
Sí, bueno, nuestros resultados lo que indican es que, digamos, las gambas que nacen en un calador, por decirlo así, la mayor parte se va a quedar en esta zona, pero una parte sí que va a ir a parar a unos caladores más próximos, digamos, ¿sí? Esa sería la idea.
¿Más próximos es muchas millas para allá o no?
Bueno, un estudio que, bueno, ya os avanzo un poquito el resultado, que sí. Estamos ahora llevando a cabo, que implica solamente la migración de los machos. Hemos visto que de Rosas a Palamós llegan y de Palamós a Blanes también llegan. O sea que, repito, la mayor parte de lo que nace es donde ha nacido, pero hay una parte que sí que va a migrar. ¿De acuerdo?
Correcto.
Y en este caso, esto que os avanzo implica juveniles y preadultos.
Vale. ¿Qué te sembla, Rubén?
Bueno, pues si es así, pues hasta bien que si anem un carado que antes ya monta cría, pues si el veras, se quedará ya, ¿no? Por claro. Evidentes. Però aquí a Escala 2 de Vilanovas tenim a molt poca distància un de l'altre, però bueno, es podria fer, jo no el veia malament, la veritat.
Doncs escolta'm, en tot cas, es costa, aquestes coses és... Diu, parlem amb en Carnicer, aviam què diu, de... aviam què en pensa. Però en tot cas, jo crec que el gruix, el titular, és l'important, no? I l'important és que la feina que esteu fent és bona, aquesta veda de dos mesos funciona, aquesta contenció en la pesca està donant bons resultats i aquesta gamba vermella s'està recuperant i es troba en un bon estat de salut. Escolta'm, Rubén, t'agraeixo molt que ens hagi atès. A seguir pescant, que vagi molt bé.
Vale, pues moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Marina, em quedo també amb una dada que ens acaba de donar fa un moment i que és veritat i que de vegades desconeixem, i és que l'estudi d'aquests animals és molt complicat. És a dir, estan en profunditats molt grans i, per tant, fer un estudi exhaustiu a vostès els és molt difícil.
Bueno, sí, es complejo, sí, es verdad, porque además piensa que como estudiamos el genoma de cada individuo, por lo tanto también tenemos que hacer la extracción del ADN, bueno, hacer, ahora que está muy de moda la PCR por el tema de la COVID, sí. Pues también hacemos, aplicamos la técnica de la PCR, bueno, un poco modificada, pero la idea es la misma, y entonces a través de estos marcadores moleculares podemos observar muchas características. Sí, pero sí que es un estudio de tipo complejo y, como tú bien has dicho, nosotros lo hemos realizado en 2 años consecutivos y es ahí donde hemos podido confirmar esa buena salud genética de un año al otro, que esto era importante también de decir, que fue la primera vez que se ha dicho esto, digamos, y o que se ha estudiado y se ha publicado. Y por otro lado, sí es compleja porque, bueno, tiene un ciclo biológico, bueno, con diferentes etapas, como bien. Explicó bien Conrad, también estas etapas implican que va viviendo a diferentes profundidades y es una especie, de hecho es la especie de todo el mar Mediterráneo, con mayor capacidad de batimetría. Eso significa que puede vivir entre los 80 metros de profundidad hasta los 2.800 metros aproximadamente. Eso significa, Marina, que se puede mover en esas profundidades.
Li agraeixo, li agraeixo molt que ens ho has explicat i la felicito per aquest estudi. Moltíssimes gràcies i l'anirem explicant. Fins la propera.
Gràcies, moltes gràcies a
vosaltres. A reveure.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Staring at me. No, I don't know why I'm feeling so hopeless, so worthless, yeah. So stubborn, as far as we are concerned, I'm alright, I'm alright. It hurts me over and over, yeah. I know it's just not as hard as I think. Don't be shy and come with me. Maybe today I'll be calling you girl, even if I'm not alone. Don't you think it's time for us to be crazy? Maybe tonight you'll be feeling alright, and I know we'll have some fun. Let's
Ràdio L'Escala.
La xarxa.